Bona tarda. La Biblioteca Central, projecte del Pare Ramon Barnils, es reactiva. El ple municipal ha aprovat inicialment aquest dilluns el projecte redactat per Vol Estudio Architecture, que planteja finalment un edifici de 5.155 metres quadrats soterrats al parc, que costarà gairebé 14 milions d'euros, 4 més dels previstos inicialment. El projecte ha prosperat, però el consens plenari és lluny. El cost del projecte i la no implicació de l'oposició en la iniciativa han centrat les crítiques. Escoltem la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, i el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós.
El que no ens cal segur és un projecte faraònic que sembla que respon més a interessos de no se sap qui que no pas de les necessitats reals dels santcugatencs.
No interpreto la biblioteca com un gran equipament faraònic, jo l'interpreto més aviat com una biblioteca evolucionada, adaptada als nous temps.
I precisament la Diputació de Barcelona es farà càrrec per 4 anys més de la gestió de les biblioteques de Sant Cugat, integrades a la xarxa de biblioteques municipals de l'ENS. El ple municipal ha aprovat per unanimitat el nou conveni entre l'Ajuntament i la Diputació per valor d'1,19 milions d'euros. El nou document dona continuïtat a l'anterior amb els mateixos criteris. Canvis en la configuració dels Consells de Barri de la Sant Cugat. Bolpelleres ja disposa del seu propi espai participatiu i totes les zones del centre s'unifiquen en una única assemblea. Tot plegat ho ha validat el ple municipal aquest dilluns en una proposta del govern que també delimita i concreta tots els barris del municipi. La iniciativa ha prosperat amb l'abstenció en bloc de l'oposició, que ha qüestionat la idoneïtat d'aglutinar tots els barris del centre en un únic espai participatiu. Ensemble Contratemps ha publicat un nou disc anomenat Atenaide Highlights from Antonio Caldara, en el qual es reediten nou temes de l'òpera del compositor italià del segle XVII. La publicació d'aquest disc representa la primera edició moderna i en versió semi-escenificada d'aquesta òpera. El disc està disponible a les plataformes digitals Spotify, YouTube i Amazon Music. I nou cap de setmana esportiu, on destaquem la bona dinàmica del primer equip femení del Sant Cugat, que encadena 6 jornades sense perdre a la preferent de futbol. Les santcugatenques han assolit un punt de mèrit, empatant a 2 al camp del Mataró la jornada 26 i es mantenen la cinquena plaça. Les de Rubén Hurtado reben diumenge al Terrassa, que és el desè classificat. Consulta tots els resultats de la jornada esportiva a Cugat Media a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 de la tarda i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem amb la informació de servei. Com sempre, comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, sobretot dies properes a Barcelona, on hi ha alguns problemes. Per exemple, un accident que s'ha produït de fa estona a l'autovia A2, passant des del Baix Llobregat cap a Barcelona, al tram de Sant Joan d'Espí. Encara parlem d'un carril tallat, en aquest sentit, en sentit Barcelona, i aturades d'un parell de quilòmetres entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan d'Espí, aquesta zona de l'autovia A2 encara carregada d'entrada a Barcelona, i això afecta també l'autopista E23, amb aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, aquí a Sant Feliu, precisament aquests dos carrils que van a buscar l'autovia A2 des de l'AD23. També comentem la ronda de dalt de Barcelona. Hi ha un vehicle avariat a la zona de Sarrià que està complicant el trànsit en aquesta zona, entre Diagonals, Sarrià, els túnels de la Llidrera. De fet, hi veiem trams aturades en totes dues direccions. Això ja a la ronda de dalt de Barcelona. En principi, a banda d'aquestes dues incidències, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de relativa calma.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Pel que fa al transport públic, anem fins al Transmet, Albert Garran.
Doncs avui dimarts, igual que ahir dilluns, estem tenint un matí on parlem principalment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència fins al moment. Així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ja sabeu que els bons restaurants van molt buscats. A Sabadell hi ha el Kote, un japonès de prestigi, i el Pau Durant ens vol acostar la seva història amb la protagonista principal, que aquesta setmana ha estat notícia.
Si t'afanegeu una mica sobre els restaurants de Sabadell, comenceu a veure valoracions, opinions de les xarxes, veureu que al carrer Sant Antoni hi ha el Kote i, ostres, realment, si et guies una mica per les notes, pels comentaris, dius, aquest és un lloc on val la pena anar-hi a menjar, com a mínim, perquè tota la gent que ha passat per allà al llarg d'una dècada sembla que n'ha quedat prou satisfeta. Doncs, escolteu, la mala notícia és que el Kote tanca. Nami Fukunaga, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per la invitació.
Com és que tanca el Kote?
Este mes de abril cumplimos justo 10 años.
Just ara l'abril?
Just ara l'abril. 24 d'abril, sí, 10 anys, sí.
I què us porta a dir, doncs s'ha de tancar, o volem tancar?
Bueno, es nuestra propia decisión. Nos da mucha pena, pero han pasado 10 años, ha sido una muy bonita experiencia y preferimos decir adiós, entre comillas, de esta manera bonita.
Ha sigut un adeu ràpid? Ho heu decidit allò en pocs dies o feia temps que estava pensat de dir, mira, això no ha d'arribar més enllà?
A ver, llevo tiempo pensándolo o comentando con mi familia, obviamente. No ha sido una decisión precipitada, creo. Hemos dado muchas vueltas, obviamente hemos pensado mucho en los clientes, todo el cariño que nos ha aportado es todo este tiempo, pero ya hemos tomado una decisión de cerrar la persiana.
¿Y ahora qué? ¿Qué farás?
Ahora, la verdad es que no hemos parado estos 10 años. Es que aún no me lo creo. Y un poco de pausa creo que nos iría bien también. Enfriar un poquito porque, claro, hemos corrido con mucha velocidad. Bueno, la pandemia nos ha obligado a parar un poquito a todos, pero bueno, ha sido un recorrido duro, bonito, pero duro. Y ahora es un poquito de pausa y en un futuro ya veremos qué haremos.
¿Podría ser?
Podría
que
ser.
Després d'una reflexió i tal, tinguessis altres opcions, també en el món de la restauració, també amb aquesta mateixa marca o una altra, què et balla pel cap?
Nunca diría que no. Más que nada por el cariño que estoy recibiendo estos días, que es brutal, no me lo esperaba para nada. Y es algo único, ¿no? Que lo que estoy sintiendo es difícil de expresar, pero sí, algo me gustaría aportar de nuevo, ¿no? Algo que sé hacer, algo que me gusta hacer, pero no. Ahora no sé decir el qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, porque no lo tengo claro. Pero sí, yo estaré por aquí, así que puede ser.
¿Et quedes a Sabadell?
Sí, de momento sí. Sí.
T'ha sorprès les mostres d'afecte i d'estima que us estan arribant ara?
Mucho, sí. A ver, tenemos clientes muy habituales pero no esperaba para nada esta reacción de los clientes, ¿no? Estoy recibiendo realmente muchos mensajes y comentarios que nos llega al corazón, de verdad.
Et feia referència a quan vau obrir fa 10 anys, un mes d'abril del 2014.
Sí.
Què recordes de llavors?
Es que teníamos... al principio teníamos tanto trabajo. O sea, ha sido una sorpresa también, ¿no? De que la voz corría tanto, ¿no? De que, wow, va a abrir un japonés y es diferente, no sé qué. Ni me acuerdo, pero tanto trabajo, ni me acuerdo cómo fue, pero porque no me daba tiempo ni a pensar. Y así, me parece que han pasado 10 años, pero bonito, muy bonito, así, fue la primera experiencia para mí, abrir un negocio aquí en Cataluña, así que sí, fue todo bonito.
Perquè va ser una decisió, potser em sona que era com amb el teu pare o així, que vau decidir portar-ho cap aquí.
Sí, sí, porque mi padre tiene restaurantes en Japón, en la, digamos que en la zona de Kobe, cerca, y como yo vivía aquí en Sabadell, pues surgió la idea, ¿por qué no? Probamos una aventura, ¿no? Una experiencia, y así fue, sí.
Llavors ell una mica et va posar com la marca o la part de com s'havia de dir el restaurant o ell amb què et va ajudar a muntar-lo aquí?
Sí, sí, claro, es mi jefe.
Vale. Claro. Pare i jefe, no?
Sí, así es, sí, sí. Sí.
I llavors ell et va dir, pues posa-li aquest nom o...
Ah, bueno, realmente... Es un trabajo de todos, ¿no? Nunca me ha gustado decir, he hecho yo, he creado yo, no. Es verdad que he pensado en el nombre, pero claro, siempre consultando y que buscando, como decir, armonía, ¿no? De todos. Y así fue.
Porque el Cote s'assembla molt o poc als restaurants que el teu pare tenia al Japó.
A ver, mi padre tiene dos tipos de restaurantes. Uno es como Kote, que ofrece teppanyaki de okonomiyaki, yakisoba, y otro tipo que es de ramen. Y sí, se parece. No todos los platos son iguales, obviamente, y la decoración o las mesas son diferentes, pero sí, el estilo es donde aprendí y donde trabajé también. Así que sí, seguimos un poco el...
Però tu quan obres ja estaves a Sabadell.
Sí.
Quant de temps feia que hi havies arribat?
Bueno, llegué aquí 2009. Sí.
O sigui, ja portaves uns 5 anys, més o menys, a Sabadell.
Sí, por ahí, sí.
I què et va portar cap a Sabadell? Per què vas venir el 2009 a Sabadell?
Había venido aquí previamente por estudios, hice un intercambio en la universidad, me gustó y por motivos personales pues decidí venir aquí y porque me gustaba y nada, me quedé aquí.
I llavors, per exemple, que dius que el Cote, el local, la decoració era diferent dels restaurants de Japó del teu pare... Tot això van ser decisions que vas prendre tu? Vas dir tu com seria la decoració i tot?
Sí, sí. Claro, obviamente con la ayuda de interioristas que... ¿Puedo decir el nombre?
Sí, y tant.
Cuatro Cadiras, Silvia, Raúl y todo el equipo nos ha ayudado mucho y ha sido una decisión de... Bueno, nos ha aportado mucho, ¿no? La idea y hablando... Ha quedado súper chulo, creo.
¿Y la carta, Nami?
Sí.
¿Com la vas decidir?
Pues adaptando un poquito al gusto de aquí también. No voy a decir que es una cocina de fusión, porque lo que ofrecemos es algo tradicional, ¿no? Algo típico de ahí, de la zona. Pero es verdad que utilizamos, por ejemplo, ingredientes que es muy típico de aquí, como secreto ibérico o butifarra, y bueno, pensando un poquito el gusto de aquí también.
Aquest és un dels secrets, potser, de que el Cote ha girat com una bala durant una dècada?
Bueno, pues puede ser, ¿no?
Ho has pensat, de dir, ostres, què és el que ha fet que hagi funcionat tan bé?
Al final, claro, es todo esto... es algo que lo noto a posteriori, ¿no? Estoy reflexionando mucho estos días y sobre todo el esfuerzo y la ilusión y ganas que hemos puesto en este local. Pero no solo eso, sino la gente que nos ha acogido en esta ciudad, sobre todo es eso. Sí.
I deies que ja des del principi va començar a funcionar molt bé. Va començar a venir la gent a reservar, a venir a menjar,
sí,
omplíeu
sí.
Moltes vegades, i això, creus que és el mateix? Es devia la proposta del menjar? O veu promocionar-vos d'alguna manera, de dir, no, jo sé que posant aquests anuncis o estan en aquests llocs la gent vindrà?
No, a ver, fue un poco arriesgado porque nuestra idea es ofrecer algo que realmente comemos en Japón, fuera de lo la típica imagen que había, ¿no? De cocina japonesa hace 10 años, que era sushi. Solo sushi y solo sushi. Uy, aquí soba como mucho. Y queríamos ofrecer realmente lo que sabemos hacer y lo que comemos y la gente creo que sorprendió en ese sentido, ¿no? Porque, wow, esto es japonés, pero no tiene sushi. ¿Pero qué hacen? ¿Qué? Esa curiosidad creo que también ha traído, sí, ha llamado la atención, creo.
Suposo que anaves veient, no?, les valoracions a Google,
sí,
els comentaris a les xarxes socials.
Sí, de vez en cuando.
I com et quedes quan llegeixes aquestes bones crítiques?
Me llena de emoción, sí, porque de verdad es lo que realmente buscábamos, ¿no? Me emociona cuando un cliente o un niño de verdad, de cualquier edad diga un yakisoba, yo quiero un okonomiyaki, como si nada, como si fuera un plato de aquí, ¿no? Es alucinante, de verdad, porque es parte de cultura japonesa y creo que es sí, es muy bonito.
Clar, suposo que el fet de tenir tanta feina, perquè dius que també han sigut 10 anys molt intensos, no? Però el fet d'anar veient que la gent no para de venir, que hi ha com aquesta expectativa, no?, d'ostres, volem anar al Kote, volem anar al Kote, també no deu ser fàcil llavors dir, pues mira, ara marxem de vacances, no?, ara ens agafem uns dies. És com que costa tancar de tant en tant, no?
Sí, però, a veure... Sí, es necesario parar un poquito y coger aire y seguir, ¿no? Sí, y como somos pocos o ahora somos pocas trabajando, pues no hacemos turnos de vacaciones, sino cerramos, descansamos todos y a la siguiente etapa.
¿Y o sigui, tanques el 24?
Sí.
¿Com estan ara les reserves per poder venir algun dia?
Estamos desbordados de las llamadas y de los mensajes, pero gracias al apoyo de mucha gente, pues está bastante a tope este fin de semana, sobre todo. Aprovecho para decir que los que están escuchando, si quieren venir, recomiendo mucho venir entre semana. Si pueden organizar, tenemos mesas aún, así que nos gustaría recibir al máxima capacidad de clientes, ¿no?
Sí, pero el cap de semana complicat ya.
Sí, este fin de semana, por ejemplo, ya tenemos completo. Domingo noche aún hay mesas, pero bastante, sí.
El 24, últim dia.
Últim dia.
¿Qué farás el dia 25, Nami?
No lo he pensado. A lo mejor inconscientemente vengo a Kote a abrir y, ostras, estaba cerrada. Pero no lo sé. No lo sé, estaré llorando en casa a lo mejor. O un poco vacía, ¿no? Ya está. Hemos cerrado.
No, clar, perquè entenc que preneu la decisió, però hi ha una part que costa renunciar a les coses bones, no?
Sí.
T'agrada anar a algun lloc de Sabadell o fora de Sabadell quan tens aquests moments? Com tindràs el 25 de parada, tranquil·litat?
Disfrutaré de momento estar en casa. Y... No lo sé, ahora mismo. Sí, estaré en casa, tranquila, con mis gatitos. Sí, quizás ese es el plan.
Nami, enhorabona per aquests 10 anys de Kote.
Muchas gracias.
Esperem que et vagi molt bé a partir d'ara.
Gracias.
I sobretot, quan tinguis una nova idea o vulguis fer una nova cosa a la que puguem venir, ens avises, sisplau.
Sí, sí, lo haré. Sí, gràcies.
Fins aviat.
Gràcies, fins aviat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Bocabadats.
Internet i l'aparició de les plataformes han ajudat a millorar les habilitats en la parla mitjançant intercanvis de conversa virtuals. Una recerca de la Universitat Oberta de Catalunya destaca els beneficis d'aquests intercanvis de conversa en línia entre els estudiants. Marxem fins a Badalona, on ens ho explica la Laia Canals, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda també, Laia. Com estàs?
Molt bé.
Doncs parlen una mica d'aquest estudi que heu realitzat. En què us vau basar? O sigui, quin va ser l'objecte d'estudi?
Sí, doncs mira, aquest estudi és un estudi sobre una cosa que es diuen intercanvis virtuals, val? Uh-huh. Els intercanvis virtuals són intercanvis entre estudiants de dues universitats que estan en dos llocs diferents. En aquest cas era la UOC, i una universitat canadenca. I són estudiants, en el nostre cas, són estudiants d'anglès, i en el cas de la universitat canadenca eren estudiants d'espanyol. Uh-huh. Aleshores, el que fan és es troben i fan converses virtuals per videoconferència, converses guiades amb una estructura, amb un objectiu, no? I l'objecte de l'estudi eren justament aquestes interaccions orals entre els estudiants. Val? Se'ls tornava a parlar, per exemple, sobre diferents temàtiques i els estudiants havien de completar una tasca sobre una temàtica, per exemple, doncs parlar de la vida universitària a Canadà i la vida universitària a Catalunya o a Espanya. Eh? Sí. I això són els intercanvis virtuals.
Per posar una mica més en context, més o menys l'edat d'aquests joves en aquest estudi, quina era?
Sí, doncs en aquest cas eren estudiants universitaris. A la Universitat Canadenca és molt més una edat molt més fixa, perquè era una universitat presencial i eren estudiants de 18 a 21, 22 anys. Sí. En el cas de la UOC és diferent, perquè com que tenim estudiants realment de totes les edats, doncs l'edat mitjana pujava una mica més, no? I eren estudiants que podien tenir de 18 fins a 50 anys. I clar, doncs era una mica diferent. I sí, això també donava peu a explicar, no? que era estudiar a la UOC, no? per aquests estudiants.
Exacte. Mm. I llavors, a partir d'aquest estudi amb la Universitat de Canadà i la UOC, quines han sigut les principals conclusions?
Mm-hmm. Bueno, en principi també dir-te que l'objectiu en concret de l'estudi era veure quins patrons de negociació, el que es diu negociació de significat, hi havia en aquestes converses. Val? Uh-huh. I les converses, també t'he de dir que eren la meitat en espanyol i la meitat en anglès, perquè, clar, els canadencs havien de practicar l'espanyol i els estudiants d'aquí havien de practicar l'anglès, no? I el que volíem veure és què passava en aquestes converses quan parlaven de temes lingüístics, ¿vale? Perquè les converses parlaven sobre temes culturals, però de tant en tant s'aturaven i parlaven sobre un tema lingüístic, val? Uh-huh. I aleshores totes les conclusions que hem extret d'aquest estudi es basen principalment en l'anàlisi d'aquestes interaccions, no? Quan parlen de temes lingüístics, val? Uh-huh. El que passa en aquests casos és que quan els parlants parlen de temes lingüístics, el que fan és fer servir un llenguatge molt metalingüístic, no? És un llenguatge per parlar del llenguatge, no? Per exemple, hi havia un cas d'una parella que estava parlant d'una paraula molt concreta de l'espanyol, que és la paraula berenar, no? Bueno, merendar, no? Uh-huh. O la merienda, no? Per exemple, que és un terme, que és una paraula que no existeix en anglès. Aleshores, doncs els estudiants intentaven explicar què volia dir berenar, no? I això, aquesta negociació del significat d'això, a vegades arriba a bon port i l'altre estudiant ho entén, i a vegades no arriba a una entesa, sí. No? I aquest era bàsicament el que es tractava, de veure quan hi havia més informació metalingüística sobre la llengua, sobre el que es parlava, doncs les converses, o aquests moments de les converses, eren més exitosos, no? I s'arribava a una entesa. I això ho hem vist independentment de l'edat, de la composició de les parelles, perquè també hi havia parelles que eren noia i noia, noi i noia, com he dit, més grans i més joves, sí. I independentment de tot això, hi ha certs patrons que es repeteixen, i això és el que hem trobat, no?
Clar, llavors podríem dir que dins d'aquesta metodologia, a banda de aprendre l'altre idioma, t'apropa una mica, no?, a la cultura de la persona, sí, que tens a l'altre costat de la pantalla.
Exactament. Una part molt gran d'aquests intercanvis virtuals són justament això, acostar als estudiants a unes altres cultures, no? Que a vegades són també diferents cultures dins d'una cultura, no? Com es pot entendre la cultura anglesa, o perquè, clar, Canadà és un país específic, també té molta immigració, llavors el mateix passava amb els estudiants canadencs quan parlaven amb estudiants d'aquí. Sí, parles amb un estudiant d'Espanya, però estàs parlant realment potser amb un estudiant de Barcelona, sí, que ja no és... Ja hi ha la part, no, de la identitat, no?, més, sí, catalana, diguéssim, no? Doncs tot això s'explicava durant aquestes converses, parlant de diferents temàtiques. Sortien aquests elements, no?, interculturals, diguéssim.
Llavors, vist això, quina és la tendència? Perquè llavors la manera en què tenim de comunicar-nos o d'aprendre d'altres cultures o llocs ara serà a partir d'aquestes converses virtuals?
És una manera. Fixa't, en el nostre cas, i estant a la UOC, realment aquestes converses virtuals, aquests intercanvis així a distància, diguéssim que és l'única manera que tenen els nostres estudiants d'accedir a una mena d'Erasmus, no?
Sí, això sí.
Els estudiants de la UOC, per exemple, no poden agafar un semestre i anar-se'n a algun lloc d'Europa a fer un Erasmus, perquè normalment tenen una feina o tenen unes responsabilitats familiars, i això, a part d'aprendre l'idioma, també era com un petit Erasmus, no? De fet, un participant nostre va dir, quan el vam entrevistar, després va dir, ha sigut com un Erasmus mental, no? Vull dir, com un petit Erasmus, no? I llavors això realment crec que pot oferir, no és el mateix, evidentment, que anar-te'n a viure en un altre país durant un temps, però sí que ofereix petits moments, petites possibilitats d'aquest intercanvi entre cultures. No?
Sí. I també a l'estudi nombràveu rol de professor, és a dir, que l'alumne adquireix, diguem, el rol de professor.
Sí, bueno, no són experts en l'idioma, però són parlants de l'idioma, no? És a dir, poden explicar moltes coses de l'idioma, hi ha algunes que potser no les expliquen tan bé, com un profe, però, per exemple, no, l'exemple que t'he posat abans de la paraula berenar, a l'alumne català, diguem, té una experiència directa sobre què vol dir la paraula berenar i el concepte berenar, no? I això ho pot explicar a l'altre. I en aquest sentit, quan parlen quan la interacció passa en espanyol, doncs li pot explicar tot això a l'altra persona. I al revés, no? L'altra persona, quan la interacció és en anglès, pot ser expert en el seu idioma, encara que no sigui un professor, evidentment. A vegades se'n surten i a vegades no se'n surten, no?, d'explicar temes lingüístics, sobretot quan entrem en qüestions gramaticals que, com a parlants de l'idioma, els tenim interioritzats, però no sabem explicar, no?, aquests temes gramaticals.
Clar, a partir d'això del rol de professor, jo volia preguntar-te, llavors, això pot fer que canvi el model d'ensenyament? És a dir, la irrupció de plataformes, que també pots tenir aquestes converses virtuals, pot canviar una mica la manera en com aprenem?
No estic gaire segura, perquè tot això implica molta feina també pel professor que organitza aquests intercanvis, perquè pensa que en aquests intercanvis es crea tota una dinàmica perquè aquestes dues persones, abans de fer la primera videoconferència, es coneguin una mica, no? Hi hagi una mica de context i hi hagi una mica de facilitació per part del professorat. I això crea un clima de confiança, de camaraderia, no? I per això aquests intercanvis, quan es corregeixen els uns als altres, es fan un ambient molt, molt distès, no? Jo crec que això, sense el professor i sense una estructura pedagògica que embolcalli tot això, seria difícil. Hi han plataformes on es poden fer intercanvis. Hi han plataformes on tu et pots apuntar a practicar diferents idiomes. El que passa que necessita, primer, molta motivació per part de l'alumne. Vull dir que si l'alumne té la motivació, endavant. Però si no, l'alumne no té la motivació, és difícil que tot l'altre embolcoll que tenim pedagògic que se'n surti o que acabi realment fent una amistat duradera, no?, amb aquestes persones amb qui té intercanvi. Això és el que jo veig en les plataformes, no?, que hi ha existents avui en dia.
M'ha semblat molt interessant això que has dit de quan es troben els dos alumnes, doncs que potser es perd una mica la vergonya o potser no tens aquesta autoritat del professor davant, llavors si t'equivoques doncs no fa tant de mal, diguem.
Sí.
Llavors ara vosaltres, com també que formeu part de la UOC, experts en l'ensenyament online, bàsicament, explica'ns una mica quines plataformes hi ha i quin és aquest funcionament.
Val, doncs mira, hi ha plataformes que són justament per fer aquests intercanvis que et dic, no? O sigui, tu t'apuntes i dius quin idioma parles i pots oferir als altres per practicar i quin idioma vols aprendre o quins idiomes vols aprendre i, per tant, necessites a gent que els parli per practicar amb tu. Hi ha unes plataformes, normalment es diuen Tandem o Tandem Exchange o coses així. N'hi ha diverses, i aquestes és les que et dic que vas una mica a la teva, no? Cadascú va a la seva. Després hi ha unes altres plataformes que són més enfocades a les institucions educatives, que són plataformes on es busquen partners, no?, per fer aquests intercanvis virtuals a nivell classe. O sigui, tu t'apuntes en aquesta plataforma i et busca un partner en una altra universitat del país que tu li diguis o de la llengua que tu li diguis, no? I aquestes altres plataformes són bastant famoses a nivell europeu. N'hi ha una que es diu eTwinning, que és molt famosa i que posa en contacte profes i estudiants i els hi dona unes eines web també per col·laborar. I són sobretot de secundària i inclús de primària. I després hi ha algunes altres que estan més enfocades a nivell universitari. Hi ha una que es diu UniCollaboration i està més enfocada a això, a universitats o a classes a la universitat que vulguin fer un intercanvi. I pot ser intercanvi lingüístic i intercanvi d'altres temes, eh? No només és un intercanvi lingüístic.
I aquestes plataformes, ara, a dia d'avui, actualment, estan preparades per una mica, doncs, ser com un pilar fonamental ja a l'hora d'aprendre de cara al futur dels idiomes, de les cultures?
Això és curiós, perquè fixa't que fa molts anys que es fan aquest tipus de col·laboracions. Abans se li deien pen friends o alguna cosa així, és a dir, eren intercanvis per carta, no? Això fa molts anys que es fa, no?, de col·laborar amb unes altres institucions en un altre lloc per practicar els idiomes. Pensaries que avui en dia, amb la tecnologia i el disponible que està tot per fer videoconferències, per fer trucades, per fer diferents maneres de col·laboració, diries que formaria part d'un currículum normal d'una classe d'idiomes, i no ho és. Per tant, jo no ho veig que encara hagi arribat on hauria d'arribar, que és que tota classe d'idiomes o tota acadèmia d'idiomes o curs d'idiomes tingui una possibilitat d'intercanvi virtual, no? I això a mi em sembla que hauria de ser així, no? Que hauríem d'anar cap aquí. I que seria complementari a la feina que fas amb un profe, eh? No seria substituir totalment l'aprenentatge d'idiomes per aquests intercanvis virtuals, sinó que seria un complement.
Clar, i a més, a partir del que tu has dit de que encara no està totalment consolidat, però podríem també anar-nos més enllà, doncs, a partir de les plataformes i de tots aquests espais tan nous, doncs, clar, ara aquests països en vies encara de desenvolupament, doncs és impossible, no?, que encara puguin arribar a tenir com a mínim una possibilitat de fer un intercanvi virtual.
Sí, exacte. Vull dir, aquí és un dels grans problemes que hi ha aquí. Vull dir, primer hi ha el gran problema de que la majoria d'intercanvis es fan amb unes llengües concretes, és a dir, sobretot l'anglès, el castellà, l'alemany, el francès, i després potser al darrere ve el xinès, el japonès, el portuguès i l'àrab, no? Sí. Aquests són com els idiomes que més es practiquen, no? I en els països on es practiquen, bueno, pots fer intercanvis amb aquests països. Però després queden tots els països menys desenvolupats i que tenen llengües menys majoritàries, o sigui, més minoritàries, no? Sí. O sigui, hi ha qüestions per dues bandes. La dificultat d'aquests països en vies de desenvolupament de trobar un partner en un país, en un altre país, i la dificultat de les llengües minoritàries o perquè algú les vulgui practicar.
Clar,
no?
Exacte, el fet de fer match, sí. De dir, ostres, exacte. Jo també vull aprendre la teva llengua.
Exacte. Llavors hi ha una possible solució que és el que es diu usar les llengües aquestes majoritàries com a llengua franca. És a dir, tu si ets d'un país de, jo què sé, qualsevol país, no? Però estàs estudiant, els teus alumnes estan estudiant francès, posem per cas, i aquí a Catalunya també estan estudiant francès com a L2 o L3, doncs tu connectes amb aquest altre país, cap dels dos sou parlants nadius, però tampoc cal, i practiqueu aquest idioma que teniu en comú, que és un idioma estranger en comú. Això sí que és possible i es fa. El que passa que és més minoritari que no pas altres tipus d'intercanvis.
Doncs, Laia, ja no ens queda quasi temps, llavors només dir-te que moltes gràcies per també apropar-nos a aquesta nova, però ja no tan nova, manera d'aprendre i de, doncs, aprendre un idioma o la cultura d'un altre país.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i bona tarda.
A vosaltres, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, connectats, perquè comenceu la tarda amb força. Us recomano que us poseu The Green Day Basket Case. Tindreu energia per tota la tarda. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi.
Canta Lluís Llach, que és el nou treball del guitarrista santcugatenc Oriol Saltó, un treball que pot significar un canvi de rumb en la seva carrera. L'EP inclou tres temes del cantautor català versionats amb el segell inconfusible de l'Oriol, a qui hem convidat avui al Connectats perquè ens expliqui una mica què és tot això que ens porta de nou. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Carme, què tal?
Com estàs?
Bé, content.
Això de sentir-se...
Sí, es fa estrany, perquè clar, sentir-me tocant la guitarra ja hi estic molt acostumat, però sentir-me cantant no. I bé, no, però està bé, està bé. És una experiència nova.
I escolta una cosa, què t'ha portat a fer aquest treball sobre temes de Lluís Llach?
Jo, quan era petit, abans de començar a escoltar els Dire Straits, que van ser el grup que em va obrir una mica les portes al món del rock, al món de la guitarra elèctrica, jo havia escoltat Lluís Llach, perquè a casa meva corria un caset d'un directe de Lluís Llach, un caset dels meus pares. I és del primer que vaig escoltar. I llavors eren cançons que jo cantava, no? Clar, com que eren cançons maques, m'agradaven, les cantava, i ara que m'he posat a cantar, era com molt lògic per mi començar cantant el que jo havia escoltat cantant de nen. I el que he fet per això és agafar i dir, bueno, Lluís Llach té un estil, jo vaig agafar aquestes cançons que m'agraden i les porto al meu terreny, que no tenen res a veure, són molt diferents. I crec que, bueno, que ha sigut lògic, ha sigut natural per mi i xulo.
Però, de totes maneres, és com una mica un homenatge a la teva infantesa, un homenatge a Lluís Llach, també, fins i tot. Vol ser o no hi ha res de tot això?
Sí. A mi m'agrada molt i és com la meva primera influència musical abans del rock, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, això i Paco Lucía, que la meva mare escoltava també Paco Lucía a casa. Llavors, a casa meva sonava Paco Lucía, Lluís Llach, bueno, alguns cantautors de l'època, no només el Llach, també sonava el Raimon, el Serrat i música clàssica. Llavors, sí, pot ser un homenatge. A mi el Llach sempre l'he trobat molt interessant. És un tio interessant i és un músic interessant. I sí, també és un homenatge a ell, i tant que fa.
El que passa és que en aquest nou treball de l'Oriol podríem dir que la novetat és que l'Oriol canta. No t'hem sentit mai cantar, sempre t'hem vist amb la guitarra entre les mans. Parlaves de Mark Knopfler, aquestes influències que tots reconeixem en alguns dels teus àlbums, treballs anteriors. Però ara cantes, no sé, t'has llançat a la piscina, venia de gust, o com ha anat el tema?
La veritat és que havia cantat molt poc, o sigui, havia gravat alguns coros a la Porta dels Somnis, en els discos. Hi havia algunes veus d'algunes cançons que havíem gravat així de lluny, el Jaume i jo, però no havia cantat mai. I fa cosa d'un parell d'anys vaig tenir la cosa de dir, i si aprenc a cantar una mica? Perquè és xulo, el de cantar. Però més que res vaig començar, més que amb la idea de cantar, de fer un treball cantant, per fer coros. Dic, així, quan toques la guitarra pots fer uns coros, pots fer... començar a cantar una mica per... I m'ha agradat. I llavors dic, hòstia, però sí, xulo això de cantar. O sigui, m'ho he passat molt bé.
Però quan dius que t'has plantejat això d'aprendre a cantar, has fet alguna formació...
Unes classes.
Has fet unes classes
amb la Jenny, sí. Aquí a Sant Cugat, a l'escola de la Marina Babyface, hi ha una professora que es diu Jenny, i he fet unes classes amb ella. També és veritat que la Jana, la meva filla, canta i també em dona alguns truquillos, no?, I a casa provant. Tampoc pretenc ser un cantant, vull dir... canto, doncs, bueno, perquè tingui un mínim, que tingui personalitat, però tampoc pretenc ser un supercantant. Però ho trobo xulo i tens unes possibilitats, no?, de fer coses diferents de les que he fet fins ara, que també em venia de gust fer algun canvi, no?
Home, de fet, ara que comentes tot això, estic pensant que els cantautors no és que fossin cantants amb unes veus extraordinàries, sinó que allò que els feia singulars era el segell que hi posaven en la seva manera de fer-ho, no?
Exacte. Sí, sí, sí. És que hi ha mil exemples. Raimon, per exemple, no és que sigui un supercantant.
Vull dir, o Sabina, per exemple.
O Sabina és un exemple d'un mal cantant, però que té una personalitat i té un segell que és brutal. I en realitat, al final, les grans veus que tothom tenim al cap, la majoria no són de grans cantants, són de... que ens ha enganxat la personalitat, no?
El
timbre barrejat amb el caràcter, amb el que expliquen i com ho expliquen, no? I llavors, al final tampoc cal ser un Pavarotti, no?
No, home, no. A més, tots no hi arribem, eh?
No, no, no.
El món està repartit no de forma equitativa, això ja ho sabem. Sí. Però es tracta d'una exploració o és un gir en la teva carrera? Que no sé si ho tens clar, això.
És un gir.
És un
gir? Sí, sí que ho tinc clar.
Sí?
Sí, ho tinc clar perquè és veritat que com a guitarrista podria fer moltes coses, eh? I moltes més de les que he fet. Però en aquest moment no em veia capaç de fer res nou amb la guitarra que fos millor del que he fet i que portés alguna novetat. O sigui, tenia la sensació de que em repetiria. Si feia un altre treball de guitarra, que seria una mica més del mateix. No sentia... És un tema de sentiment, eh? Perquè segur que jo m'hi poso i em sortirien coses. Però havia provat coses a casa i tal, digués que faré el que ja he fet. I si vull fer una altra cosa, he de fer algun canvi. I també el treball de guitarrista és molt exigent. O sigui, ser un guitarrista que toquis la guitarra bé requereix moltes hores, requereix molta preparació, requereix... I ho he fet durant molts anys i ara tampoc em ve de gust estar 4 o 5 hores cada dia tocant la guitarra. O sigui, és algo que ja ho he fet, que està molt bé, tinc ganes de gaudir una mica... Agafar la guitarra des d'un...
Un retir espiritual, podríem dir, no? Que quan l'agafis, l'agafis amb ganes.
Amb ganes i amb menys exigència.
Uh-huh.
I llavors, com que la veu, doncs, la guitarra és molt important i en aquests tres temes és superimportant. Però és una guitarra més de parlar... d'explicar coses més que d'un treball tècnic, allò molt, molt... que ara no em ve de gust.
Mm, és una guitarra d'acompanyar,
sí,
podríem dir, no?
I que canta, ara? que fa els solos, que... però no és una guitarra exigent tècnicament per mi, és una cosa que a mi em surt de natural, que a mi em surt fàcil, jo ho toco perquè ja ho he tocat. No és un treball com altres que he fet de m'he de posar a estudiar per poder tocar això. És diferent, no?
Que tinguem sort és el primer tema que hem escoltat. També trobarem Cançó sense nom i Viatge a Ítaca, que l'escoltarem al final. Són els tres temes d'aquest EP. Per què tries aquests tres temes?
A veure, la primera que vaig gravar és Cançó sense nom, perquè és una cançó que a mi em va quedar gravada i és una cançó molt interessant perquè Lluís Llach la té publicada en aquest concert que és de l'any 76, que també, curiosament, és l'any que vaig néixer, també és casualitat, que és el que corria per casa meva. I aquesta cançó no està gravada en estudi. O sigui, ell la cantava en directe i jo l'he buscat i puc atrevir-me a dir que no està gravada en estudi en cap dels seus discos. I a mi és una cançó que m'agrada molt. I, a més, parla de la guerra i en aquest moment, malauradament, el tema de la guerra està molt present i em va semblar una cançó maca per fer actualment. I llavors vaig triar aquesta i vaig començar amb aquesta. Que tinguem sort és una cançó que m'agrada, és una cançó senzilla, no té missatge polític, que allà que és un personatge molt polític i volia agafar alguna cançó que no ho fos, que fos una cançó que podia ser d'algú altre, no? Una cançó maca, que m'agrada, que té una lletra bonica. I Viatge a Ítaca és una cançó que a mi m'agradava molt. Més que una cançó, és una espècie d'obra, no? Perquè dura 15 minuts, la seva, jo l'he reduït a 8 minuts i alguna cosa, i també és de les cançons que em feia il·lusió versionar. Llavors he triat aquestes tres per aquestes raons.
Resulta complicat, t'ho dic des de la ignorància musical, adaptar a temes tan populars com aquests, que tenen un segell com el de Lluís Llach, el teu propi, és a dir, portar-les a un altre terreny, un altre estil, una altra sonoritat?
És difícil, perquè, a més, ell és molt cantautor. I els, ell és molt cantautor i té una manera de cantar. Ell salta molt, puja, baixa. És un cantant que s'allunya molt d'un cantant de rock, que és el que jo, és l'estil que jo, a mi més m'agrada i més controlo. Llavors, mantenir aquestes melodies, però fent algun petit canvi, que jo pogués cantar amb la meva tessitura, també ell té una tessitura molt més alta i més àmplia que la meva. I donant-li aquest punt pop-rock meu, doncs sí, no ha sigut fàcil, no ha estat fàcil, era complicat. Però va haver un moment que hi vaig enganxar el punt i vaig dir, ostres, ho faré anar per aquí i m'ha funcionat. Bueno, jo crec que funciona, a mi m'agrada. No sé, després els fans de Lluís Llach ja veurem què diuen, perquè també és veritat que...
I els teus també,
els meus,
no?
També. Però jo crec que amb els, em pateixo menys pels meus, primer perquè són pocs, i llavors no és gaire...
Però estan benvinguts.
Però estan benvinguts. I els seus, clar, sabem que és veritat que el Llach és un personatge que jo penso que la claca que té també és un tipus de fan... que no sé si tolera gaire bé unes versions molt diferents.
Yeah.
És un dubte que tinc, que també m'és igual, eh? Vull dir que jo ho he fet per mi. Si agrada molt als fans del Llach, fantàstic, i si no agrada tant, fantàstic també.
I
no?
El Llach?
I el Llach...
En sap res?
En sap perquè la meva discogràfica, que és Dismedi, és la distribuïdora dels discos del Llach. I llavors, a través d'ell, ell és molt difícil d'accedir amb ell, però ell té un mànager que és més fàcil d'accedir, que és l'Andreas. I llavors la discogràfica es va posar en contacte amb ell i li va passar a Viatge Itàcanols, a Cançó sense nom i Que tinguem sort, i sembla que li va ensenyar i que li va agradar. I això és tot el que sé. Que el Llach va dir, ah, doncs és xulo, és diferent, m'agrada. Endavant.
No, ja està bé, tu.
Sí, per comunicar-ho, perquè, home... No sé, crec que...
Que no s'ho trobi un dia, no?
Sí, i va fer aquest comentari, però tret d'això no... M'agradaria poder parlar amb ell i veure que... Però no sé si serà possible o no, ho intentarem.
O fer alguna cosa conjunta, t'imagines?
Home, això seria molt xulo, això seria molt xulo.
Fer
això seria
guai. un bolo...
Hòstia, això estaria bé.
Mama. Tu que també estàs acostumat als duets, n'has fet amb el teu germà després de La Porta dels Somnis?
Sí. Home, ja m'agradaria, no sé. El passa és que, clar, el no tenir jo contacte directe amb ell, però puc intentar-ho, a veure si cau algú.
Qui sap.
Sí,
i, escolta'm una cosa, ara està de moda, o sé, per la gent que ha anat passant pel programa, que es dediquen al món de la música, que normalment ara els temes musicals van acompanyats amb un videoclip. Hi ha videoclip o no hi ha videoclip?
Ara avui no hi ha videoclip, però n'hi haurà. Estic mirant què faig. En principi faré del que tinguem sort, però com que també hi ha gent que m'ha dit bueno, que és més típica, potser... Viatge a Itaca no és factible perquè és molt llarga i crec que un videoclip de 8 minuts i alguna cosa és una pallissa.
Avui dia
que la gent està un minut i mig veient les coses,
sí.
I llavors, bueno, entre Cançó sense nom i Que tinguem sort, bueno, suposo que agafaré Que tinguem sort perquè és una cançó com amb més llum, no? I algo farem.
Però no, encara no tens res...
Tinc una idea pensada i una persona pensada per fer-ho.
Aquí a Sant Cugat?
I és d'aquí a Sant Cugat, però no el faré aquí a Sant Cugat.
No el faràs aquí a Sant Cugat?
No. Però la persona és de Sant Cugat i jo també, però no el farem aquí. El farem a la platja, en principi.
A la platja?
A la platja, sí.
Molt bé. Quan parlàvem de bolos, jo no sé si tens previst fer alguna actuació o encara és d'hora. Com ho has plantejat, això?
És d'hora, perquè el tema està en que hi havia com dues possibilitats, que fes aquests tres temes i en n'estri i en més, però això ho he descartat. Aquesta era la primera idea, i és la idea que també tenia la discogràfica, de que això acabés sent un àlbum de 10-12 cançons. Però jo, pensant-ho bé, penso que llavors sí que és un monogràfic de Lluís Llach, i és com fer un tribut que ha estat molt de moda, i jo tampoc no faig un tribut, jo faig un... agafo aquestes cançons i les porto al meu estil. No estic plantejant un espectacle d'imitació del Llach, yeah. No? Que ara està molt de moda. Primera, perquè no soc pianista, no tinc el seu timbre i tampoc seria el que a mi m'agradaria fer. I llavors, ara estic component i faré temes meus. O sigui, això és com un previ a una sèrie de cançons meves, que sí que seran un àlbum, cançons meves de cantautor d'aquest estil, així... I llavors, quan tregui els primers temes de propis, llavors faré actuacions on també faré algunes versions. Allà aquí d'altra gent. Faré temes meus i algunes versions.
Bé, doncs ja no ens queda massa més temps. Únicament desitjar-te que tinguis sort.
Moltes gràcies.
Que tinguis sort, que vagi molt bé, que continuïs treballant, que ens portis notícies noves quan acabis aquests treballs que tens entre mans, i nosaltres marxarem amb aquest viatge a Ítaca, que has versionat en aquest EP. Oriol, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme.
Bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
Tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny. Més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar.
Bé, doncs acabem amb Oriol Saltor i amb Lluís Llach, la versió original, per posar punt final a aquest Connectats de dimarts. Demà tornarem a ser amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Serà una nova edició, la de dimecres. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música local a Ràdio Sant Cugat.
Pay the rent. Did you think the money was heaven sent? Friday night rides without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday charters meant to tie his boot day.
See how they run.
Lady Madonna, baby at your breast. The rest.
Ràdio Sant Cugat,